és el tercer temps. Avui amb el refresc de Francesc Garriga.
És un cotxe sense volant. Semblava una tragicomèdia.
I també amb l'efecte Costa, el vicepresident Borda, la veu dels protagonistes i les conclusions de Ricard Torquemada.
M'agrada. Tinc dubtes sobre... No ho entenc.
Les conclusions del Ricard.
El Barça torna a ser segon i té 6 punts més que el cinquè després de guanyar 0-1 al camp de la Reial Societat. Gol d'Aubameyang al minut 10, un partit importantíssim per falcar la zona Champions i una victòria molt treballada i molt soferta. Molt. No ha estat el millor partit del Barça, però els 3 punts són importantíssims. Què és el que t'ha agradat, Ricard?
L'esperit de supervivència defensiva per un dia, només per un dia, perquè hi ha partits com els d'avui, en un context tan determinat de classificació, amb la importància de classificar-te per la Champions, que en un partit on que no has tingut el control, que no has pogut domar, l'equip sí que ha fet un exercici defensiu de màxima intensitat. Hem vist jugadors en la seva millor versió defensiva. Hem vist Piqué, hem vist Ter Stegen, fins i tot hem vist moments d'Alves, fins i tot Eric i l'Anglès han aparegut al camp i han fet un exercici de rendiment i d'efectivitat defensiva interessant. Tot el que el Barça no podia generar a través del control ho havia de resoldre en el duel. Això també s'ha de destacar, perquè no és gaire propi del Barça, de la seva naturalesa, però hi ha dies on també forma part del futbol. Hi ha molts equips que sobreviuen a segons quines situacions gràcies a aquesta mentalitat i a aquesta contundència al darrere. Com que l'equip és incapaç, no té prou autoritat per domar el partit a través de la possessió, del control, doncs ho ha de resoldre al darrere. És veritat que la Real ha fallat oportunitats, però també és veritat que el Barça s'ha aguantat en el partit en moments molt delicats, que ha superat la pressió i que ha pogut guanyar el partit, que, com dius, Xavi, són 6 punts respecte al Betis, amb un partit menys, és a dir, que segons com el Barça podria acabar la setmana en 9 punts del cinquè, amb 15 per jugar. És a dir, gairebé amb la Champions a la butxaca. I això és el que val el premi d'avui i la victòria. Jo crec que tenim moltes coses a valorar, a analitzar. Sabem que el Barça no ha fet un bon partit, però la situació és tan límit que saber rendir sota pressió i sobreviure defensivament, jo crec que avui és una cosa que hem de destacar, perquè és l'única cosa que podem destacar també.
Sobre què tens dubtes?
Què hauria estat el Barça sense la intensitat competitiva i la pressió a la primera línia de Gavi? Crec que hem de recordar també l'edat que té Gavi, que són 17 anys. Hem de recordar que és un jugador que ha arribat aquesta temporada al futbol professional i avui ha marcat el camí. En pilota continua sent un jugador massa accelerat, però clar, és que ve de molts esforços defensius. Ha aguantat 90 minuts pressionant a la primera línia, saltant sobre els centrals. No ha regalat ni una situació de pressió, sinó que hi ha anat a totes. Ha guanyat duels directes, hi ha posat intensitat, s'ha barallat amb tothom. Ha entès el partit. I ha marcat el camí a alguns dels seus companys que els hi costava més arribar al duel, a la pilota dividida. És un tresor de futbolista. Segurament té molt més futbol del que li veiem, però ha entès que el futbol professional li demana aquesta capacitat física i de passió, d'intensitat, de competitivitat, per poder arribar-hi i consolidar-se. Sembla que potser és un intangible, però tenir un jugador que t'estira tant la pressió, que t'aguanta tant el rival, que no permet la primera passada dintre Subimendi durant tantes vegades, i que és capaç de guanyar duels un dia com avui, on era molt difícil, ha estat pel Barça un cop d'aire, ha estat oxigen, i vull destacar-ho.
I què és el que no pots entendre?
La nulitat en pilota del primer quart de la segona part. Jo no ho recordo, no ho recordo un quart de partit en 23 anys amb un percentatge de possessió del 14%. És que és per revisar-lo al quart d'hora. El Barça no ha estat capaç, anava a dir, de fer tres passades, jo crec que dues. És que perdia la pilota a la primera passada. Ja ha tingut sort que la Real no ha estat efectiva en aquesta part de partit, perquè ha tingut dues oportunitats claríssimes de Charlotte, i ha atacat i s'ha vist molt a prop. Hi ha hagut interrupcions, s'ha sentit frustrada la Real perquè és que ho veia fet, i el Barça no ha, en aquell moment no ha aparegut amb la personalitat adequada per dir algú, perdona-me-la que la reparteixo, torna-me-la a donar que la repeteixo. No, han tirat per la supervivència defensiva, però no són no és la naturalesa del Barça, no és el que vol ser el Barça, i això és una cosa que em costa d'entendre, que l'equip sigui tan lent a l'hora de créixer en una qüestió que hauria de ser natural, que és tenir-la. És veritat que la Real et pressiona dalt, que t'obliga a jugar en llarg, però si no guanyes la primera pilota has de guanyar la segona, si tens una possessió has de presentar tres ofertes a un out lateral, costava servir des de la banda. Després el Barça ha millorat a la segona part en aquest aspecte, però no sé si és fatiga mental, si és fatiga física, si és... què és, però l'equip, vaja, un primer quart d'hora on el Barça prescindeixi tant de la pilota, jo no ho recordo i em costa molt d'entendre.
Aquest primer quart d'hora de la segona part on el Barça no ha tingut pràcticament la pilota, la Real Societat ha arribat a acumular el 86% de la possessió en els primers 15 minuts de la segona i ha perdonat un parell d'ocasions clares. La pressió i la intensitat de Gavi, que ha rescatat una pilota que semblava impossible, que ha acabat sent el gol de la victòria del Barça, i l'esperit de supervivència defensiva per un dia que ha protegit el gol de la victòria d'Aubameyang. Són les conclusions d'aquest partit, d'aquesta victòria del Barça a Anoeta 0-1, les conclusions del Ricard Torquemada. Ara escoltarem les reflexions de Xavi Hernández, entrenador, i sentirem l'efecte Costa.
La TDT a Catalunya Ràdio.
Com faries entrar 140 metges d'urgències a domicili en 20 segons? Amb assistència sanitària. I ens en sobren 10 per dir que tenim una àmplia xarxa de clíniques, l'Hospital de Barcelona i milers de persones treballant per la teva salut. Assistència sanitària. La millor assistència de la teva vida.
L'efecte Costa.
Bona nit, Jordi.
Hola, Ricard.
Doncs ja ho deies, que no sabia si guanyaria o no el Barça, però finalment ha guanyat tu.
Sí. Vols que et digui la veritat? Comparteixo el teu diagnòstic, No, és un partit tranquil·litzador futbolísticament parlant, però tal com he vist el primer quart d'hora de la segona part, jo estic bastant d'acord amb el Bernat. Jo trobo que hem patit poc i tot. És a dir, el primer quart d'hora de la segona part m'ha semblat tal atropellament que he pensat és que és impossible que no marquin i que no acabem perdent aquest partit. I al final, crec que una mica de tot. Crec que el Barça s'ha serenat una mica, però sobretot crec que ells s'han frustrat de veure's tan dominadors i
tan
no...
a prop.
Sí, tan a prop i tan lluny, perquè no n'han fet cap, doncs jo crec que ells també els ha fallat el cap i han deixat de fer el que estaven fent de manera colossal al primer quart d'hora. És a dir, d'acord, no hem trobat fases en què el Barça s'hagi instal·lat en camp contrari i hagi allargat possessions, que és el que diu el manual de supervivència, però també és veritat que aquell neguit èpic del primer quart d'hora de la segona part ja no l'hem tornat a tenir. Clar, és que és tot segons l'expectativa. La primera part a mi no m'ha agradat, tot i que anàvem guanyant, i la segona, vista el primer quart d'hora, doncs encara em sembla que el Barça ha sobreviscut prou bé pel que podia haver estat.
Prou bé perquè ha defensat bé en zones on normalment li costa defensar.
Clar, però és que, a veure, jo, a mi com a norma general un partit com el d'avui no m'agrada, però a tu t'he sentit dir 400 milions de vegades avui el Barça ha perdut perquè el rival ha dominat les àrees, a l'una i a l'altra. Doncs avui és el que ha fet el Barça. N'ha tingut poques, però bones al davant, i n'ha fotut una, i al darrere no... És veritat que la punteria d'ells també se l'han de fer mirar, però al final al darrere jo trobo que ocasions clares no n'has concedit gaires. Bé, doncs és una manera de guanyar un partit. Que no ens agrada? A mi no, a mi no em faré cap tesi del partit d'avui, però veig l'equip tan just.
Sí.
Em preocupava tant d'on venia.
Tan
I és
difícil, no?
Tan important. Ara repassaves la classificació, si diumenge guanyes i fas aquest més nou sobre el Betis, ho tens fet. Això d'avui és or, tal com veig l'equip, perquè ara falta veure, quan treguin la llibreta de mèdica, qui queda viu, perquè, d'acord, han plegat Piqué, Alves, Araujo, però és que n'hi havia uns quants que eren al camp, que m'agradarà veure com estan per diumenge. Per tant, guanyar avui és or. Per un dia em perdonaràs i em permetreu que sigui un
tothom.
Punt...
Jo crec que ens hem de perdonar a tots.
Un punt resultadista. No m'agrada el Barça, no. Estic d'acord amb el Xavi, no ha millorat futbolísticament, no ha crescut futbolísticament, no. Però, mira, també jo...
És veritat que d'on veníem... No?
Clar, és que...
És més normal començar per aquí que no per una exhibició.
No, clar, és que venint de Cádiz i Eintracht, pensar que avui sortiries aquí contra un senyor equip i et passejaries també era demanar que et toqués la loteria. Bé, el partit és altament imperfecte. De fet, és més imperfecte que correcte, però, ostres... Mira, ja he patit tant el primer quart d'hora de la segona part que ara no tinc ganes de fustigar-me més.
Però... No, home, no, i tant.
Com diria Koeman, és el que hi ha.
I jo crec que els jugadors han tingut aquesta consciència de que s'havia d'aguantar com fos, és a dir, sí. Aquesta capacitat per sobreviure.
Bé, jo torno a dir el mateix que he dit al descans. Avui Xavi no els podrà retreure el que els va retreure el dia del Cádiz. Els podrà retreure moltes altres coses. No heu tingut el cap fred, no heu sabut allunyar-nos o sortir de l'àrea pròpia, el que vulguis. Futbolísticament, ja et dic que gairebé hi ha més coses per arreglar que per rescatar. Però l'altre dia la queixa era que havia faltat desig, que havia faltat fe... Jo això avui no ho he vist, al contrari. En alguns casos més que altres, també et dic que si tothom tingués el coratge, per no dir una altra cosa, de Gavi, a mi, per exemple, el partit d'avui de Jong em torna a deixar com a fan de Jong per terra, però no perquè no hagi guanyat duels, perquè és que és un jugador de qui jo esperava domini i autoritat i no té personalitat. Com no en té Dembélé, que és un mag i fa coses que no pot fer cap altre jugador, però no té cap personalitat perquè no entén res del que passa al partit.
Sí, ha tingut com moments de lloc, no? Moments estranys com aquella pilota canviat però... fora que no havia xiulat falta, moments de pèrdues de pilota, però després ha tingut moments d'orgull també i moments en atac en què ha generat situacions de...
Sí, però els moments aquells en què demanes algú amb jerarquia...
No hi és, és el que jo li demano.
Jo a De Jong no li demano que faci 20 assistències, li demano que sigui el capità general del mig del camp.
Que sigui la referència
i per això
tenir-la.
No m'ho dona, mai. Mai. Ha tingut fases i el que vulgueu, i ho dic des del dolor, perquè jo creia que aquest tio seria la bomba. Doncs de moment no hi ha manera, i ara ja no és perquè tingui entrenadors que no saben on posar-lo, i estem parlant... Probablement té a la banqueta el millor migcampista de la història del futbol, i tampoc. Vull dir que potser hem de començar a assumir que allò que vam veure a l'Ajax, doncs aquí no podrà ser, i em sap molt greu perquè hem parlat moltes vegades d'aquell final de temporada l'any passat en què l'única cosa que semblava rescatable pel futur era el mig del camp, doncs sembla que tampoc, perquè Pedri s'ha tirat mitja temporada lesionat i perquè De Jong no acaba de rodonir. A mi em sap greu perquè, clar, al final acabes arribant a la conclusió que deies tu, que és que un tio de 17 anys té més personalitat que jugadors que tenen mundials a les cames. Això
sí.
Que és difícil d'assumir, la veritat.
Jordi, el millor?
Piqué.
Doncs fins demà, que tenim Champions, demà.
Sí, senyor.
Nou,
sí, sí.
Dia
doncs
gros.
Top. Probablement demà patirem menys.
Segur que ens ho passem millor.
I tant que sí.
Adéu.
Bona nit.
Els partits del Barça, sempre a la TDT.
Ja saps quin llibre triaràs per Sant Jordi?
Sí.
I a qui li regalaràs la rosa?
Claríssim.
I ja saps a quin concert aniràs?
Concert?
Nen, que torna el Sant Jordi musical a l'antiga fàbrica d'Estrella d'Am. Amb Joan Dausà, La Pegatina, Mishima, Sul, Ildami, 31 Fam, Blaumut, Ferran Palau i molts més.
Què dius?
Quan? El 23 i el 24 d'abril a l'antiga fàbrica d'Estrella d'Am. Doncs ara ja ho saps. Torna a la festa!
Vicepresident Borda.
Bona nit, Borda.
Bona nit.
Bona nit, Garriga, Washington.
Hola, bona nit.
Què, Borda, com ho has passat?
Petit, perquè l'èpica no és
la nostra naturalesa.
No és la nostra naturalesa. I en algun moment dius, hi haurà un moment que et xafarem un toll, i per sort avui aquest instint de supervivència al qual has estat apel·lant durant tota la transmissió,
sí,
ha tingut èxit. Jo estava pensant que ha estat una jornada pràcticament rodona, perquè crec que dels rivals directes només ha puntuat bé el Sevilla.
El Sevilla ha guanyat, però l'Atlètic de Madrid va empatar, el Betis va perdre...
I la Real Societat
ha perdut.
Però al mateix temps, i això ens hauria d'estar fent obrir el cava, però al mateix temps ens deixa sensacions de mal cos. Jo els primers 20 minuts de la primera meitat amb aquell 14%, allò m'ha preocupat. Espero que
de la segona meitat.
Espero que va la temporada amb aquesta segona posició, amb la Champions assegurada. Ara mateix el partit del Rayo és or, aquests tres punts d'afegit que
poden tenir. Gairebé tanques la Champions, guanyen el Rayo.
Ho assegures, si no hi ha ensurts, i espero que no n'hi hagi.
Quedaran 15 en joc,
tindràs 9. Sí,
pràcticament jo crec que l'objectiu aquest, que era imprescindible per una qüestió ja no només esportiva, sinó també econòmica, el deixarem fet, i ja pensar en la temporada que ve, perquè al final d'aquesta comença a ser un punt preocupant.
Sí, Garri, com portes la supervivència, tu?
No, és que estic molt desconcertat, perquè a més se'm va acudir la brillant idea de venir per Setmana Santa i aprofitar per anar als dos partits del Camp Nou, i clar, jo vaig venir de vacances molt il·lusionat amb el final de temporada.
Sort que has marxat una altra vegada a Washington.
Sí, no hi tornaré més, perquè abans de marxar a Washington havia anat el dia del Bayern i el dia del Madrid. Vull dir, aquest any, tranquils, que estarem una temporada... Ple. Sí, estarem una temporada llarga sense anar al Camp Nou.
Arriba més a Madrid.
Però, jo venia amb un final de temporada que a mi em semblava, tot i la distància a la Lliga i ser Europa League, molt emocionant i molt divertit, i clar, veus com va tot això aquests dies passats. I avui, aquest partit que no he entès ben bé què ha passat, i de fet vinc aquí més a capuinar,
compartim cert desconcert, Garri? Compartim cert desconcert, Però vaja, jo crec que...
Perquè tu deies, no, és que és un equip, no sé ben bé com ho deies, però tendre, sí, o que és un projecte que comença, jo això ho entenc, però aquesta desaparició del que havíem vist fins fa un mes, és que no m'ho explico, no ho entenc, i llavors gairebé que aquest final de temporada, que em feia il·lusió, ara em fa mandra i em fa una mica de por imaginar el futur, tenint en compte que després hi ha la situació econòmica que tampoc et permet ser molt optimista a l'hora de fer canvis.
Xavi.
Sí, home, el partit rescatem els tres punts. I la victòria, i l'esperit de sacrifici, i aquella gana per competir i desig de guanyar el partit, que s'ha posat molt de cara amb un gol al minut 10. Pel joc, no. O sigui, el Barça no ha fet un pas endavant avui, ni ha recuperat bones sensacions a nivell futbolístic. Torna d'un camp que és difícil, amb una victòria que serveix per crec que tranquil·litzar-nos una mica respecte a les opcions de l'equip per classificar-se per la
Champions. No, és que avui una derrota avui...
Complicava molt,
La rueda de prensa con el entrenador del Fútbol Club Barcelona, Xavi Hernández. Empezamos aquí delante, turno Ricard Torquemada.
Bona nit, Xavi.
Bona nit.
L'equip ha competit molt bé, l'exercici de competitiu ha respost al que tu demanaves l'altre dia, el desig, però deixa'm que et pregunti, com es pot explicar que li costi tant créixer des d'una en una assignatura tan natural com per l'equip com seria tenir una mica més la pilota? És que hi ha hagut moments de la segona part, el primer quart d'hora, un 14%, jo crec que és que no ho recordo en tota la meva carrera professional, un moment com aquell, perquè l'equip està ben dotat tècnicament, està capacitat per fer-ho, és un tema mental, què és? Perquè des que has arribat has apel·lat això, però a l'equip li costa molt créixer amb això.
Sí, no, i ens hem de quedar amb això, vull dir que al final es guanya, sí, i estem satisfets perquè són tres punts importantíssims per l'objectiu, però jo no estic satisfet amb el joc, sobretot a la segona part. A la primera sí, que és un equip que ja hi havíem parlat, que segurament ens trauria la pilota en certs moments, en certes fases del partit, però no tant. Jo diria mitja hora de la segona part, que fins al minut 28 no hem tingut, potser abans, però també els nervis i la tensió, no hem tingut una possessió llarga a camp contrari, i aquí és l'objectiu, i al final ho treballem, i treballem fins i tot si ens fan home a home, però clar, al final és la presa de decisió. ens va presa decisió. El Llevant també ens va passar, no? És sincronitzar moviments, quan ens fan a l'home a home, és aguantar-la, els de dalt han de tenir responsabilitat, perquè és clau en aquell moment que ens estan apretant de fins i tot provocar una falta, guanyar el duel, pentinar-la pel company. Al final és una mica de ser altruista o tenir empatia, però els delanters a vegades els hi costa això, no? I a vegades no entenen de què és tan important per l'equip jugar al camp de l'oponent, que al final hem patit, sí. La segona part no podem estar satisfets. No és el camí, el de la segona part. El de la primera, sí. Amb un equip valent, que t'apreta dalt, hem tingut ratos molt bons, diria. A la mitja part m'han anat satisfet, però sabent que podíem patir a la segona. Un equip molt físic, que guanya duels, que s'atreveix, que té personalitat. Bé, ja vaig dir ahir que per mi l'Imanol és un grandíssim entrenador. M'identifico molt amb ell de la manera com juga el seu equip i avui hem patit molt, hem patit molt. Però bé, el cantó positiu, com tu dius, demanava fer l'altre dia als jugadors, demanava lluita, demanava caràcter. Bé, avui no és el nostre ideal de joc, però, clar, com hem competit? Ens estem jugant la temporada, ens estem jugant la vida, ens estem jugant la Champions l'any vinent. Bé, l'esforç l'hem d'elogiar, però hem de millorar molt, està clar.
Hola, Xavi, Marta Ramon, en directe al Barça Jugar RAC1. Et volia preguntar pels problemes físics que estan tenint diversos jugadors. Piqué avui ha jugat amb molèsties, ha estat evident. Hi havia moments del partit que semblava que l'hauríeu de canviar. Araujo també l'heu hagut de canviar. Gavi, hem vist que ha acabat amb molèsties musculars. L'equip arriba just físicament al tram final de temporada? Et preocupa més el físic que altres aspectes o potser també et preocupa la fatiga mental que puguin tenir els jugadors?
No, el tema és que com hem canviat de model de joc i jo intento pressionar els 90 minuts a dalt, doncs fa anys que el Barça no ho fa això i estem patint i és una realitat. Ja he dit moltes vegades, això és un canvi de model de joc, és el que feia jo com a jugador. Jo el que vull és tenir la pilota, jugar camp contrari, recuperar-la, pressió alta, pressió traspèrdua, i això fa anys que el Barça no ho feia i hi ha molts jugadors que porten molts anys aquí. Doncs per això a vegades demano paciència aquest temps, perquè també físicament ho estem notant, la fatiga física doncs és una evidència, no? Sobretot al darrere, perquè han de fer esforços de 20 metres, tirar la línia defensiva al mig del camp, tornar perquè ens fiquen la pilota a l'esquena. Doncs tot això no estan acostumats aquests jugadors, és un canvi de model de joc, però tot i així doncs és super elogiable l'esforç que estan fent. Estan jugant amb molèsties, fins i tot amb alguns mig lesionats, i estan jugant. El Gerard és espectacular el que està aguantant. Avui aguanta l'equip ella darrere fins al minut 80, i el Ronald, que al minut 20 ja ens estava mirant de que tenia molèsties al genoll. El mateix Dani, que té el turmell, com se li va quedar llevant i segueix jugant. El Jordi amb rampes des del minut 60. Doncs bé, tot això no és perquè no entrenem bé ara, és perquè hi havia un altre model de joc fa 5 mesos, i és diferent. Abans ens anàvem a bloc mig, a bloc baix, i ara no vull això. Jo vull anar a apretar dalt i vull anar a recuperar la pilota, però el calendari és tan exigent que hi ha moments del partit que no, doncs que no ens dona. Però bé, l'esforç és espectacular. Si acaben els jugadors, acaben fosos, i l'actitud és encomiable. Llavors ens hem de quedar amb això i millorar amb el joc, millorar en aquest sentit l'aspecte físic, tàctic, psicològic. En fi, és que estem a l'inici d'un projecte, no és que, m'entens? Estem en això.
Hola, Xavi, bona nit. Adrià Alvets, en directo para el Larguero de la SER y Moguts de SER Catalunya. Sobre Piqué, que ha forzado mucho hoy porque era un partido importante, pero no sé hasta qué punto crees que también el esfuerzo que ha hecho hoy es porque viene de una semana en la que ha sido protagonista, sobre todo fuera del terreno de juego, y para él era clave también, de alguna forma, reivindicarse, ¿no? Y demostrar que en el campo también es un líder y que está entregado con el equipo, porque además hoy aquí en Donosti el público le ha pitado especialmente. No sé hasta qué punto crees que también ha sido por este motivo.
Bueno, yo creo que lo hubiera hecho igual, ¿no? Porque lo lleva haciendo durante 2-3 meses, que tiene esta molestia en el abductor y sigue compitiendo, ¿no? Seguro que le habrá ayudado esta semana a ser noticia, seguro. Ya dije ayer que para él es una adrenalina todo esto, y le gusta estar al pie del cañón, y es un Es un líder. Es un líder natural. Lo es y nos da seguridad atrás, la verdad que sí. Con 35 años, pero sigue rindiendo y sigue estando en forma y a pesar de estas molestias, ¿no? Creo que es un futbolista vital, lo ha sido desde que he llegado yo como entrenador.
Buenas noches, Xavi. Alfredo Martínez, en directo para Radio Estadio Noche. Has dicho que era una victoria de oro, que os estáis jugando la vida, sobre todo porque después de los últimos traspiés, también para ganar confianza. ¿Eres optimista de cara? Fíjate que el domingo tenéis ya otro partido. ¿Eres optimista para poder recuperar a los jugadores, refrescar algo y mantener el nivel que tú quieres? Gracias.
Sí, bueno, a ver, hoy el Rayo también ha jugado el mismo día que nosotros. La Real ha tenido 6-7 días para descansar y seguro que se nota. Seguro que se nota. Ellos han podido descansar más que nosotros. Y eso a nivel de fatiga, a nivel mental, también se nota. Bueno, no queda otra que recuperarnos bien. Hombre, nos vamos con 3 puntos de oro. De oro porque hemos sufrido. La Real nos ha dominado y nos ha sometido mucho, sobre todo en la segunda parte. La primera media hora hemos sufrido mucho. No salíamos de nuestro campo. Pero bueno, es así. Es así. La Liga Española tiene estos equipos fantásticos. Llevan muchos años trabajando ya con Imanol. El equipo hecho, bueno, pues es un equipazo. No sé si han ganado aquí 2 equipos, ¿no? Y llevaban 7 partidos sin encajar un gol. Y te dominan, y te apretan, y físicamente fuertes. Y estamos hablando de un señor equipo, la Real Sociedad. Entonces son 3 puntos, para mí, cruciales, ¿no? Porque además es un rival directo para Champions.
Hola, Xavi. Elena Condis, para el partidazo de la cadena COPE. Al final del partido hemos visto como muchos jugadores iban a felicitar a Ter Stegen, porque en la segunda parte, cuando más estabais sufriendo, ha salvado al equipo 2 veces del empate. Ha recibido muchas críticas Ter Stegen, incluso se reivindicó en Nápoles, en sala de prensa. ¿Cómo le estás viendo? ¿Qué crees que ha recuperado del portero alemán?
Bien, para mí es importantísimo, Marc. Le conozco bien desde que éramos compañeros, tiene mucha personalidad, es un líder. Domina muy bien el juego de pies, que para nosotros es fantástico. Tenemos que mejorar cuando nos hacen el 3 contra 3 arriba, ¿no? Sincronizarlo mejor, que lo hemos entrenado varias veces, pero no quita que a veces la toma de decisión no es la correcta, pero nos da mucha seguridad. A mí especialmente es un portero que me encanta, ¿no? Para mí es uno de los mejores del mundo. Es verdad que puede tener bajones en rendimiento, pero hoy, por ejemplo, nos ha dado puntos. Y en Mallorca nos dio puntos y en muchos partidos nos ha dado puntos, ¿no? Nos paró el penalti en Levante. Es un futbolista muy importante para el equipo.
Hola, Xavi. ¿Qué tal? Muy buenas. Raúl Hola. Fuentes de Radio Marca. Te quería preguntar por el partido de Frenkie de Jong. ¿Es quien mejor ha entendido el choque, sobre todo en la segunda parte, con esas conducciones, con esa exuberancia que él tiene para romper líneas? ¿Es de los jugadores de campo que mejor ha entendido qué necesitaba el equipo, sobre todo en esa segunda parte donde se ha empeorado con respecto a la primera?
Ha estado muy bien, sí. En general, en la primera parte también ha hecho 2-3 arrancadas suyas, porque además de calidad tiene potencia, es un jugador muy completo y ha dado un par de asistencias a Oba para hacer el 0-2. Y la segunda parte era un partido muy físico, nos ha aguantado bien, el Gavi Busi dentro, también con las ayudas de los extremos. Bueno, ha hecho un partido notable. Frenkie nos ha ayudado mucho, ¿no? Además tiene esta capacidad física de no cansarse, de seguir jugando minutos. Es un gran diésel y muy 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 importante para el equipo, ¿no? Ha hecho un gran partido, sí.
Xavi, muy buenas noches. Iker Castaño para el Diario Vasco. Hablaba del equipo de Imanol. ¿Qué le ha parecido el nuevo campo? El ambiente que se ha generado. Su último partido como jugador aquí data del 4 de enero de 2015, donde perdió además el Barça contra la Real. ¿Qué le ha parecido este nuevo campo?
Muy bien, muy bonito. Además, creo que ha mejorado mucho, que la gente está más cercana, ¿no? Esta grada que han hecho, que se acerca mucho al campo, al terreno de juego. Bueno, el ambiente fantástico, ¿no? Ya lo era antes cuando venía de jugador, pero creo que incluso se ha incrementado y ha mejorado, ¿no? Ambiente fantástico siempre aquí en Donosti, la verdad. Ambiente formidable de fútbol puro.
Gràcies, bona nit.
Gràcies.
Doncs coses per comentar, perquè Xavi fa crítica, però també valora els punts. Som al tercer temps de la DET, una estoneta també per parlar de tot el que ha passat avui aquí, on el Barça ha guanyat per 0-1.
La transmissió d'en Torquemada.
Hi ha unes canonades que no porten aigua i que són infinites i connecten gent com el Robert i la Mònica. A la Creu Roja, el Robert acompanya persones en situació de vulnerabilitat i la Mònica l'ajuda amb la creació del projecte ONA, que promou la inserció laboral. Si vols saber-ne la història, entra a ciclesocialdelaigua.cat.
El millor jugador del partit.
I arriba el moment de saber quin ha estat el millor jugador d'aquest Real Societat 0, Barça 1. Jordi Costa ha votat a Gerard Piqué. En Bernat.
Ter Stegen.
Ter Stegen. Ricard.
Ter Stegen.
Mireia.
Piqué.
Piqué. Xai Campos.
Busquets.
Busquets. Vicepresident Borda.
Ter Stegen.
Refresc. Francesc Garriga.
De les millors notícies, Ter Stegen.
Un altre. Quatre vots. Alemany. Albert Mora.
Gavi.
El laboratori Carles i Marc.
Ter Stegen.
I el centre de dades Bernat Coll i Jaume Ramon.
6 vots per Ter Stegen, l'MVP del partit d'avui.
Per l'audiència, Busquets.
Busquets,
molt igualat,
molt
amb Ter Stegen, per això.
Busquets, Piqué, Ter Stegen... tots han tingut un exercici defensiu impecable. Una cosa, he vist també marxar Serginho Des lesionat. Aquí, a la zona de vestidors de...
No, home.
Sí, sí, però... No, no, sí, amb molèsties, bé, com... No
estàs,
no sé si era un
estàs
cop.
Fent broma, no?
És que, no, és que us volia explicar que aquí a, al nou estadi tota la sala de premsa, l'auditori, té uns vidres on veus perfectament, o sigui, tens davant el túnel de vestidors. O sigui, tu veus sortir els jugadors com si els veiessis, no sé, o sigui, ets a primera fila i m'ha estranyat molt. Perquè el túnel de vestidors normalment és un escenari molt íntim. He vist imatges de Busquets i Rafinha xerrant tranquil·lament, asseguts. He vist com s'han intercanviat samarretes. He vist també que hi ha hagut algun problema a l'inici que no he pogut veure de qui era. Però vaja, ho tenia... o sigui, et fa gairebé vergonya mirar. O sigui, és com si estiguessis veient tot. I aleshores he vist que Serginho Dés anava... amb alguns problemes físics que haurem d'afegir els d'Araujo, Alves, Piqué...
Alba,
exacte, és que al darrere tothom, però ja heu vist que ha dit Xavi,
Però què ha fet Alba? Jo no entenc per què ha demanat el canvi.
S'havia trencat l'adductor, deu haver tingut una rampa, la rampa d'adductor és molt dolorosa.
Canvi, demanar una atenció, vull dir, m'ha semblat molt estrany demanar un canvi perquè és una solució molt dràstica en un partit.
Però és que t'espantes, una rampa d'adductor sembla... que vaja, que t'hagis trencat. No és el mateix tenir una rampa d'adductor, no sé si l'heu experimentat mai, que tenir-la al bessó, que és molt més corrent, més comuna. Si tens una rampa d'adductor, fa molt mal.
Vols dir com el que té Piqué?
Piqué el que té és una molèstia crònica, no?
Escolta'm, el partit de Piqué és fantàstic, Sí. O sigui, Piqué canvia l'equip, li canvia la cara defensiva, ho ha dit Xavi, estic d'acord, ha aguantat la defensa,
sí, 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 des de les accions, des dels duels, des del discurs als seus companys durant el partit, impecable.
Sí, perquè a més avui Araujo no ha estat bé. No, avui, potser per aquestes molèsties...
Des del minut 20 ha dit Xavi que tenia molèsties.
Sí, ha tingut molèsties des del minut 20, avui... Li han guanyat la partida, sobretot al Noruec, amb cosa a cosa que no semblava Araujo, per tant era més important que mai la cobertura.
No, i a més, després de la setmana que hem tingut amb Piqué i tot plegat, no?, tota la lupa sobre ell... Jo crec
però això a ell li agrada, no?
No, però que està bé que quan tothom el mira, ell sempre respon.
Sí, sí, jo crec que hem vist exercicis competitius i defensius de jugadors que estan que han estat especials i que viuen ara un moment final de la seva carrera. Us he dit, Xavi, que fa anys que no pressionem a dalt i d'aquí els problemes físics perquè els exigeixo coses que no hi estan acostumats,
Sí. El primer missatge, encàrrec, per als davanters, que han de ser més empàtics i més altruistes per entendre... Sí. Que han de, en comptes d'atacar sempre, han de protegir la pilota i ajudar l'equip a instal·lar-se com rival. Jo crec que té força raó.
Jo hi estic d'acord.
En el segon missatge, el de hem canviat el model de joc i això suposa una exigència física més important i això suposa més desgast, més molèsties, més lesions, més esgotament. Segurament té raó. Han passat 6 mesos ja.
Sí, no sé, és que es va canviar tota l'estructura, no? O bona part de l'estructura.
Sí, en 6 mesos...
S'hauria de millorar i lesions n'hi ha.
No tot es pot explicar perquè...
El canvi de model.
Exacte.
Jo el recurs aquest del que va passar fa 6 mesos ja l'aniria aparcant, perquè hi ha hagut fases de la temporada amb Xavi
sí,
que s'ha jugat molt bé i que...
Sí, home, no fa tant.
i que el Barça ha tornat, i ho dèiem nosaltres i ho deien ells, i s'ha guanyat el Bernabéu fent una exhibició.
I avui la Reial no t'ha tancat...
De que no s'havia treballat... No sé, no
i avui la Reial no t'ha tancat 20 minuts, que semblaves el Numancia de l'Otina contra el Dream Team de Johan Cruyff, i em sap greu fer aquesta comparativa, que és exagerada, però és que el Barça es defensava com si fossin els últims minuts del partit que et dona un títol.
Bé, no s'ha sorprès, però, que Xavi hagi estat la primera resposta tan contundent i tan clar, perquè avui era un dia com per dir, escolta'm, què m'estàs preguntant? Que hem guanyat? Que l'objectiu era aquest? Ja sé que no... Vull dir, ha anat molt directe a
la... Perquè salta molt a la vista, no? És a dir, segons quin altre partit fas, dius, mira, em quedo amb la victòria, però avui, que evidentment ens quedem amb la victòria, però salta molt a la vista que hem vist coses molt estranyes. No?
Això no ho negocia ell, però... No ho negocia, Fins i tot en un dia com avui...
Però està bé, vull dir que no.
Sí, i tant.
Que tenia un entrenador que avui, en comptes de dir... No, Setién ho feia molt, no? No, però ens quedem amb la victòria i veiem autèntiques barbaritats.
Sí. Hi ha molts entrenadors que valoren altres coses, sí.
Jo tinc una mena de sentiment una mica estrany, de certa preocupació.
Explica'l.
Perquè jo crec que la temporada s'ha acabat. La temporada la rematarem...
Diumenge, que guanyi el Barça al Rayo i gairebé rematada.
Sí, classificat no és per la Champions, que era l'objectiu de mínims. Jo, sí. Jo no crec que es pugui dir objectiu, jo crec que es diu obligació. És a dir, va, és obligatori.
I on vols anar a parar?
No, va, i a partir d'ara què? És a dir, el marge de millora on està?
Vols dir de cara a la temporada que ve?
Clar. És a dir, ara ja tenim l'entrenador que parla el nostre idioma, que volíem portar... I ara què hem de fer? Perquè això amb això tirem un any més?
No, és el que jo deia al principi.
I aleshores què hem de fer? Perquè fitxar, no sé si es pot fitxar.
Sí, que es pot fitxar.
Sí, es pot fitxar.
Home, si estem parlant de fitxatges, de quants? N'hem parlat ja de...
Hem anat descartant.
Ja n'hi ha un parell de fitxats. El que passa que no són jugadors que puguis pensar que et fan un canvi, un salt de qualitat, no?
O sigui, els Cris... Clar, aquest és el problema.
Que sí, i companyia, no?
Sí, però clar, per portar has d'alliberar molt i de moment només hem portat.
Sí, a mi em preocupa més les baixes que els fitxatges.
La massa salarial.
La massa salarial i els taps del vestidor.
Però, per exemple, si el Barça aconsegueix renovar Sergi Roberto i li baixa i baixa molt el sou, això és bo per la rebaixa de la massa salarial, no? Gairebé millor que no que marxi, no? Per exemple, dic, jo que no hi entenc gaire
d'això. Home, si marxa...
No, si marxa és millor encara.
No el sumes a la massa salarial.
Ah, sí?
Clar, tot el que guanya ho deixes de comptar.
Sí, renova, ara has d'aplicar el sou que tingui, que per l'oferta que li han fet seria molt inferior al que ha tingut a les últimes temporades, molt inferior, doncs l'hauries de sumar a la massa salarial.
Val. O sigui que tu tens dubtes, Bernat, que puguem fitxar jugadors per millorar la qualitat de l'equip.
No sé què passarà, però crec que hi ha més feina a fer de la que ens podíem potser imaginar fa dos mesos.
Jo estic d'acord amb això.
I tinc dubtes d'això com...
Perdona, per què més de la que podíem pensar fa dos mesos?
Perquè fa dos mesos semblava que agafàvem una línia que anava cap amunt, i ara...
Va, doncs, mesos, després del Bernabéu, Bernat, o sigui, jo recordo el post d'aquell dia que no,
de 4-0 a l'Osasuna, 4-0
no sé què, tal, contra l'Atlètic
de Bilbao, contra l'Atlètic de Madrid,
Nàpols. Fa uns mesos Adam et semblava una cosa que te'l podies quedar en el futur, i ara la cosa ha canviat.
Però ja sabíem que Adam no es podia quedar. O sigui, quants jugadors perds...
Jo després de l'Atlètic de Madrid no crec que l'ambient fos que...
Ah, no, el primer dia, vols dir, el primer dia d'Adam, no.
Aquell dia el Carles va dir el que va dir.
Sí, però vull dir que quan vam començar a fer números vam veure que demà no es podia quedar. O sigui, el que vull dir és quants jugadors perds de fa dos mesos ara, no en perds tants, no? Vull dir,
però perds sensacions que et fan veure que amb el que hi ha ara pots fer el que has fet aquest any.
Home,
i
clar.
començant però ja, però és que en teoria l'any que ve ja s'havia de competir com a mínim per la Lliga de tu a tu, no?
Home, és que jo crec que serem candidats clars a guanyar la Lliga l'any que ve. O sigui, no tinc cap mena de dubte.
Ho segueixes pensant, Perquè crec que l'últim dia ho vas preguntar.
Veritat o mentida, no?
Sí. Exacte.
Sí,
jo també vaig dir que sí.
Mira, i el vestidor...
Avui, ja no ho sé.
No ho saps, Però per què? Per què us ha vingut aquesta...
Perquè les sensacions són molt...
Però fitxarem, però tothom sap que
però
fitxarem.
Però què? Si Haaland, no? Mbappé, clar, és que...
O sigui, un jugador que ens augmenti la qualitat al davant, que ens marqui diferències, el fitxarem, no? O sigui, vaja...
Vaja, no ho sé, en sabeu més vosaltres que jo, segur, però no tinc jo... aquesta sensació.
És la intenció, no. És la intenció.
Sí, sí, amb Aubameyang de titular no podem anar pel món, però no hi anirem.
Ah,
però va, va. I aquí no, no, t'estàs doncs... imaginant...
Lewandowski.
Lewandowski.
Home, sí, sí, Lewandowski, bé, sí. Bé.
Lewandowski al Bayern ja s'hi està posant per renovar-lo.
Sí, però Pini Zahavi, no sé si està gaire per la feina de renovar-lo.
Pini Zahavi, tenim interrupció bona.
Pini Zahavi, no sé si està gaire per la feina de renovar-lo o perquè vingui aquí a prendre el sol.
Bueno,
no ho
però
sé.
Jo crec que, és que hi ha moltes coses a cobrir. Ja els laterals tenim problemes perquè...
Sí, però ja en fitxarem també, no?
És a dir, que fitxarem 10 jugadors.
Però, escolta,
massa o sigui... salarial per fitxar 10 jugadors. No, no, jo l'únic que expresso és que el creixement i el canvi i el ja hem tornat, potser ens vam precipitar de fer-lo massa ràpid. I ara jo estic veient que arribem a final de temporada, que estem ja tots amb ganes que això s'acabi, i ens classificarem per la Champions, i,
però, escolta'm,
i ens hem de posar a treballar...
La qüestió és esglaonada. Sempre hem parlat del primer any de Rijkaard, oi que vam parlar del primer any de Rijkaard?
Sí, però aquest no ha estat el primer any de
Rijkaard. Va acabar a dalt de tot, i aquest no està acabant a dalt de tot.
Exacte, no, jo...
però és que el primer any de Rijkaard va ser un any i aquest ha estat 6 mesos.
El Rijkaard sí, també el van eliminar els quarts de la...
Sí, i Xavi, Xavi no ha tingut un any.
Sí, però va acabar la Lliga, que sí, li fa
hem perdut 6 mesos. O sigui, no podem... Xavi no pot fer en 6 mesos el que va fer Rijkaard en un any. Us explico els primers 6 mesos de Rijkaard o no cal?
No, no.
Podem anar als segons 6 mesos de Rijkaard?
Escolari, traia el cap.
La segona temporada de Rijkaard, guanyem la Lliga...
Sí, no, però per guanyar amb la Lliga l'any que ve.
Bé, no ho sé, però teniu dubtes que la competirem? I ens van eliminar, després d'una bona eliminatòria...
Jo veig el Barça ara mateix molt per sota d'altres equips...
Del Madrid.
D'altres equips, com el Madrid.
Escolta, fa 15 dies... Ara no, però fa 15 dies al vestidor no es parlava de competir la Lliga la temporada que ve, es parlava de competir una altra competició.
No, aquesta...
Sí, sí.
Però aquesta, jo la veig molt lluny. O sigui, el que no podem fer és córrer més del compte, però el que tampoc podem fer ara és pensar que tardarem 4 anys en guanyar una Lliga. O sigui, no, i que la temporada passada, la temporada que ve no competirem. S'ha de fer feina als despatxos, però l'altre dia Jordi Cruyff va dir al fragment que ens va passar l'Albert Mora que no depenia d'ara, que era una cosa que s'havia de fer, que s'havia començat a fer a l'hivern i no podem dir que s'hagi fet malament, perquè l'arribada de Ferran i Aubameyang han ajudat molt a l'equip, per exemple, i que s'ha d'acabar a l'estiu. Per tant, jo entenc que tenen un full de ruta marcat i que ho aconseguiran. Clar, si resulta que, com preveieu alguns, o sou pessimistes, no fitxar ningú al Barça per millorar, doncs tornarem a estar com aquesta temporada.
Davanter, eh?
Sí, davanter. O sigui, algú que ens marqui diferències,
que,
no?
Que diguis, home, aquest jugador ha de ser titular per Dando Mamillans, sí
jugador,
o sí.
Un jugador fora de categoria, que et marqui diferències. Jo crec que aquest és el fitxatge més enllà d'apuntar al lateral esquerre, que diu el Bernat, la massa salarial. Si ve Javi Galán, no demanarà cobrar 5 milions d'euros nets. O sigui, però falta veure si... Però ja tindrem un lateral esquerre. És que no cal fitxar tampoc laterals esquerre que facin gols...
I Jordi Alba de seguir o no? Si ve Javi Galán.
Sí, home.
Sí, home, clar. Però ara faltarà veure qui juga. És a dir, crear competència és important a l'equip.
Ja, crec que però sempre que s'ha intentat crear competència amb Jordi Alba, no ha passat. No?
Ja, però, d'acord o no? Sí, però jo crec que ara Jordi Alba, jo crec que defensivament ningú no... tapa, que és un forat, no?
No, que tant de
vaja, jo, no, jo crec que fins i tot ho veu Xavi, però és que no pot fer jugar una, no pot fer jugar una altra.
Doncs tant de bo amb Javi Galán i Christensen bé, millorem, si però bé, si... jo no sé si això dona per pujar tant. Tant de bo, eh?
Però un moment, que jo no estic dient que s'ha de crear competència en aquestes zones. No estem malament amb Piqué i Araujo, que estem malament amb Piqué i Araujo, ho veus fatal. Doncs Christensen és un jugador que ve a crear a fer competència. Javi Galán, un jugador que ve a fer competència, perquè no són ells els que han de marcar la diferència. La diferència el marques amb el peix gros, i el peix gros hauria de venir. Si el peix gros no ve, Bernat, tens raó que no canviarà gaire la cosa. Tens raó que no canviarà. Haurem d'esperar, haurem de tenir més paciència, haurem d'anar més lents.
Però, jo
quan tu parles del projecte de fitxatges, la resta, la resta són complements. Escolta'm, vaja, jo estic bastant convençut d'això. Una altra cosa és que l'equip, doncs, no hi hagi manera que creixi futbolísticament. És veritat que a mi m'hauria agradat acabar la temporada més amunt. Doncs sí, sí, a mi també m'ha sorprès que l'equip hagi caigut. Però bé, queden 6 partits. Deixem que facin els 6 partits. Ves a saber si avui ens hem sortit com hem pogut del sot i això tornarà a tenir un altre aire. No podem llançar ja els 6 partits que queden de temporada. Per cert, Mireia, tenim alguna declaració?
Podem sentir a Jordi Alba en declaracions a Barça TV, on ha reconegut que sí, que han patit.
Avui sí que hem patit una mica més, però bé, crec que l'equip ha competit molt bé, ha treballat molt i una victòria molt important, no? En un camp molt difícil, també amb un rival que juga molt bé a la pilota. No?
El Xavi Lateri va dir a la roda de premsa que no podia ser que el Cádiz us guanyés per fe, per desig, per aquesta intensitat. És evident que avui això no ha faltat, vaja, de cap de les maneres.
No, sabíem que era un rival complicat, amb un camp molt difícil, però bé, crec que l'equip ha competit molt bé i amb una intensitat molt bona, i està clar que ens agradaria jugar a tots els partits amb eficàcia, amb un molt bon joc, però no sempre es pot, i avui crec que ha sigut una victòria d'equip, d'acord, i bé, molt, molt content, no?
Creus que aquesta victòria també pot ser un punt d'inflexió de cara a aquests 6 partits que queden?
Sí, com dic, no, els companys també, i bueno, crec que el Barça sempre està obligat a competir fins al final per totes les competicions, no? Aquest any ha sigut difícil, al principi de Lliga ens van deixar molts punts per fer i va, bueno, va costar moltíssim.
Jordi Alba, mira...
Ricard, perdona, hi ha un comunicat mèdic sobre Ronald Araujo, diu al Barça que té unes molèsties al genoll dret, per tant no parla de lesió, bé. Això sempre és important i que està pendent de proves.
Sí, a més quan ens ha dit Xavi que ja arrossegava les molèsties, sinó que no ha estat un gest concret, ens hem quedat una miqueta més tranquil. Per tant, molèsties per Araujo, molèsties per Piqué, molèsties per Serginho Des, molèsties per Alves i per Alba, i veurem com sortim d'aquí. Acabo ja amb el tema que estàvem comentant. El Borda ha dit una cosa que jo hi estic d'acord. A mi em preocupen més les sortides que les arribades. A vosaltres també o no?
Són més difícils, no? Perquè, vaja, ho comentàvem fa un mes, que s'hauran de prendre potser decisions doloroses si realment has de portar un jugador com Lewandowski, per exemple.
I sense portar Lewandowski també t'has de desfer.
Bé, sí, exacte, sí.
Quan dius doloroses, què vols dir?
Doncs algun jugador que avui hem vist al camp i que ara estem elogiant per la seva resistència i entrega i tot això.
Ah, sí? Gavi, vols dir?
No,
De Jong, no, suposo.
No et soluciona gaires coses. No, o De Jong, o no sé, no, o Busquets, o Alba, o Piqué, o...
El Jaume tenia una solució per De Jong.
Avui el Manchester United ha anunciat el fitxatge de Ten Hag, que va ser l'entrenador de Frenkie...
I el volen pecar a
l'Ajax.
Ja el vols col·locar?
No, dic que no. Però si el Barça ha de fer negoci, segurament...
No, però quadra, no?
Home, és una mala idea. Algun jugador li han de fitxar Ten Hag.
Sí, sí. I a Anglaterra tenen Virolla, encara.
I el Manchester pague bé.
Campos, exacte. I algun jugador gros hem de vendre, no? O sigui, això és així, no?
Això quadraria, sí. O sigui,
necessari.
Necessites fer espai per inscriure jugadors.
Us atreviu a dir els millors posicionats per ser el peix gros a la venda?
Doncs, De Jong.
I Ter Stegen?
No.
Passa que Ter Stegen n'has de fitxar un altre.
Sí.
Perquè hem descartat que es vengui a Gavi.
Gavi, la renovació va força bé.
Sí, jo crec que no serà Gavi.
Però Gavi tampoc t'ha ajudat tant, no?
Li quedaria un any de contracte, tampoc en trauries tant, i el nivell de
salari... Gavi, té clàusula, no? Bueno, sí, té un any de contracte.
Però a nivell de sou, el que alliberes de sou tampoc et soluciona.
Són 4 duros.
No, per compensar el pressupost sí que t'ajuda. Tot el que vens va directe.
Doncs veurem què passa amb Frenkie de Jong, que fa la sensació que és un actor principal de tot el que es pugui fer de reformes.
Tot i que és un jugador dels, no sé si dir protegits, però dels predirectes de Xavi.
Uh-huh. Sí, ja, però és que tots els que són protegits. Delicats són protegits per Xavi.
Sí, home, però... Com Busquets.
No?
Tots són un exemple per Xavi públicament, però home... De Jong fa l'efecte que és un dels jugadors amb qui Xavi té molta confiança.
Bernat, tens alguna cosa a dir?
No, jo crec que sí, que el Barça haurà de fer sacrificis. Ho hem comentat en més d'un tercer temps.
I tu també veus De Jong posicionat pel
jo
sacrifici?
Jo crec que De Jong té un doble factor. D'una banda, que és un jugador que té mercat i que, per tant, el podries col·locar, tot i que encara té bastants diners amortitzats. És a dir, és un fitxatge que va ser molt car i, per tant, Jo crec que a De Jong encara deuen quedar per amortitzar
dos anys,
al
dos
voltant
anys,
dels 30-40 milions.
30-40 milions,
Aleshores és una manera de treure calés, estalviar-te massa salarial.
Perquè, no, perquè és de les fitxes més altes, jo crec que no, que n'hi ha unes quantes de més altes que les de De Jong.
És molt alta, De Jong, sí. Potser està top 5.
Què són, Borda, els més veterans?
Els més veterans, no? O sigui, aquí les fitxes més altes ara mateix deuen ser Dembélé, que ja s'acaba, Piqué, Busquets...
Que se'n vagi Dembélé?
I jo crec que està per sobre Piqué, Busquets i Jordi Alba, que de Ter Stegen.
Que se'n vagi Dembélé on lleugereix la massa salarial?
Sí, home, clar, sí, sí. Sí, perquè marxa el punt d'amortització i una de les fitxes molt altes.
En el cas de Jong van renovar, o sigui, l'amortització ja queda una mica diferent. Recordeu que el van renovar amb aquelles renovacions amb nocturnitat i erabusia?
Ah, sí, sí. 20 d'octubre.
I el mateix Ter Stegen.
Però el tema de la massa salarial és que marxaran aquests jugadors, o els que siguin, però els que vinguin no podran cobrar el mateix, hauran de cobrar
no
molt cobrarà. Menys.
No pateixis, no, clar, clar. No pateixis, que ja vindran.
I la massa salarial, recordem-ho també, ve molt marcada per als teus ingressos. I mentre tu no estiguis generant ingressos, que de
no
moment...
No pateixis, que també ho resoldràs. No pateixis.
Home, les vendes no han sigut mai gaire bones, no?
No, ingressos ja no dic de vendes, ingressos de
patrocinador. No patiu, que tornarà a sortir el sol.
Si ho dius amb Sergio Sorneguer, no?
No, no, ho dic de debò. O sigui, jo estic convençudíssim, home, els senyors que manen al club... Això ho han de tenir, si no, què estem pensant? Hauríem llançat la tovallola. Jo estic convençudíssim, però quedaran 6 partits per continuar parlant. Per cert, Marc, em dones les xifres de possessió ja per acabar de matar la nit?
Quina, segona part o total?
La total.
La total, hem acabat amb el 56% de possessió per la Reial Societat i un 52% del temps a camp de la Reial.
Molt bé, doncs hem perdut la possessió, però hem guanyat el partit.
La TDT.
Com faries entrar 4.000 metges en 20 segons? Amb assistència sanitària. I ens en sobren 10 per dir que tenim una àmplia xarxa de clíniques, l'Hospital de Barcelona i milers de persones treballant per la teva salut. Assistència sanitària. La millor assistència de la teva vida.
Recupera el podcast de la TDT, el tercer temps i el parlem de futbol a catradio.cat, catradio.cat, a l'app de Catalunya Ràdio i a les plataformes Apple Podcasts, iVoox i Spotify. Escolta'ns quan i com vulguis.